Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. A punt de deixar enrere el mes de juny, el primer en què els treballadors de l'administració pública veuran reduïts els seus salaris, i a un mes de la parada estival d'aquest espai, comencem avui una ronda d'entrevistes. La ronda habitual amb els representants polítics de Falset i del Consell Comarcal. El primer de passar pels micròfons de Ràdio Falset serà Jaume Domènech, líder del grup Independents per Falset. Amb ell parlarem de l'actualitat municipal i del seu futur. Però això serà després del repàs als titulars, les altres notícies destacades d'aquesta setmana. Comencem! Les consultes independentistes al Priorat segueixen mantenint índexs de participació superiors a la mitjana catalana. Falset, Ulldemolins i La Morera i Escaladell són els últims pobles en demostrar-ho el passat diumenge. Unió de Pagesos demana rigor al Ministeri de Medi Rural en les estimacions de producció de vi a Espanya. Segons el sindicat, la tendència alcista d'aquestes estimacions en els darrers 4 mesos repercuteix en una disminució dels preus. La Diputació de Tarragona aprova per unanimitat la reducció de sous dels càrrecs electes i dels prop de 1.200 treballadors. Entre el 5 i el 15% serà la variació a la baixa que experimentaran les seves retribucions. El Departament d'Interior dona a conèixer la xifra de nous efectius de Mossos d'Esquadra a Catalunya. A les comissaries del Camp de Tarragona s'incorporaran a partir d'octubre 89 agents. Tindran ja més de 1.300 efectius. Comencem avui, com dèiem, una ronda d'entrevistes amb els representants polítics, locals i comarcals. El primer de passar pels micròfons de Ràdio Falset és Jaume Domènech, del grup Independents per Falset. Bon dia, senyor Domènech.
Hola, Alfonso, bon dia.
Comencem, si li sembla, fent un repàs de l'acció de govern de l'alcalde Jesús Torralba i el seu equip, passats 3 anys de l'inici de la legislatura i, per tant, a menys d'un any de les properes eleccions. Quina valoració global fa d'aquests 3 anys de legislatura?
A veure, jo no vull entrar amb la demagògia fàcil i barata de posar-me aquí a criticar. Vull dir, jo he estat a l'Ajuntament des de l'opció de... siguent govern i, per tant, he estat alcalde. Sí, lo difícil que són a vegades tirar les coses endavant. Per tant, doncs, bueno, a veure, ja no vull entrar en valoracions ni positives ni negatives. Penso que les accions... Les accions, evidentment, l'Ajuntament s'ha anat fent el dia a dia i s'ha anat fent una sèrie de coses que estaven en marxa, que s'han anat acabant i altres que s'han començat, com és el normal i el lògic que hi ha. A més, ha sigut una legislatura que podem dir que també ha estat força afortunada amb subvencions, sobretot per part de la Diputació i després pels les dues subvencions importants del Plan Zapatero, i que han sigut una bona entrada de diners a l'Ajuntament, i per tant, doncs, bueno, tot això són millores que es faran al poble. Vull dir, no vull entrar en la crítica ni tinc ganes d'allò. Vull dir, potser, a veure, hi ha coses puntuals que podrien criticar i que potser des de la nostra opció, des de l'oposició, doncs, també amb els plens hem intentat doncs, bueno, no, més que criticar-les, qüestionar-les i debatre-les, i, bueno, i això és el que s'ha fet, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, penso, doncs, que les coses s'han anat fent, que és l'important, que l'Ajuntament no s'aturi.
No faci crítica, per tant, analitzi, per exemple, el tema econòmic. Quin és l'estat de salut de l'Ajuntament, segons Independents per Falset?
També, no és un tema de crítica, això, és un tema d'analitzar la situació. L'economia és una ciència exacta, per tant, és 2 i 2 fan 4. Agafa el camí que vulguis, però al final sempre els números acaben sumant. I, bueno, en aquests moments, doncs, bueno, hi ha un deute important i, sobretot, l'endeutament de l'Ajuntament ha pujat. Ha pujat, doncs, bueno, no sé, a l'últim pressupost que vam aprovar ja es va parlar que s'estava al voltant del 98, de quasi el 100%. Aquí, evidentment, ens falten dades. Vull dir, el 2009, el tancament del 2009, la Comissió de Comptes encara no s'ha fet. Per tant, doncs, bueno, ens falten dades per poder fer anàlisis. Hi ha un tema que em preocupa, que és el coeficient que representa la plantilla sobre el pressupost ordinari, no? Si sobrepassa el 40%, això vol dir que anem abocats a que l'Ajuntament no podrà aguantar. No sé exactament quin és el rati en aquests moments, perquè no tinc dades per poder-ho analitzar, però bueno, si supera aquest percentatge, pues, bueno, és una situació que ja exactament són preocupants. El capítol 1 i el capítol 2 són els capítols que s'han disparat més, a priori, no? Vull dir, perquè ho hem vist pels pressupostos i perquè doncs, bueno, també ho estem veient en el dia a dia, la quantitat doncs, de la plantilla orgànica de l'Ajuntament, vull dir que en aquests moments és una plantilla molt, bastant més numerosa.
Creu que està sobredimensionat?
A veure, no és un problema de que diguem que estigui sobredimensionat, és un problema de ratis, no? Vull dir, hem de veure la capacitat de generar ingressos a l'Ajuntament i amb la quantitat d'ingressos que generem en funció, que és el que deia abans, amb el pressupost ordinari, pues amb els ingressos que tenim els hem de distribuir gestionals. El rati de personal, si supera el pressupost ordinari, supera el 40%, no ho pot aguantar ni aquest Ajuntament ni cap. Això ja són números i estadístiques que figuren dintre dels pressupostos. No? Per tant, no es tracta de tindre ni més gent ni menys gent, es tracta de la que es pugui mantindre. I aquesta és la situació que s'ha d'analitzar. A partir d'aquí, doncs, bueno, el pressupost, com se va aprovar el 2010, hi van haver una sèrie de conceptes que nosaltres des de los vam qüestionar, doncs, bueno, tots amb el pressupost i sobre paper s'aguanta el que li vulguis posar. Veurem a veure quina evolució del pressupost se va... de quina manera es va comportant, sobretot amb el capítol d'ingressos, i el que està clar de que hi haurà d'haver una contenció dels gastos, hi haurà de ser. No podem, i aquest és el problema greu de la crisi, no? Que en general el que són els bancs, el que són les comunitats autònomes, ajuntaments, estat, governs, famílies, tots hem allargat més el braç que la màniga, i per tant aquí tenim un problema d'endeutament i el que hem de fer és contenció. Hem de tornar als paràmetres lògics de el que ingressem en funció del que puguem gastar. No podem gastar més del que tenim, no? Per tant, aquest és una situació, bueno, que l'Ajuntament de Falset també l'haurà de fer aquest anàlisi.
Un dels altres temes polèmics d'aquesta legislatura pot ser el que va registrar moments de màxima crispació entre l'equip de govern i el grup Independents per Falset va ser el tema de l'ARE. Vostès van criticar tant el projecte com la manera en què s'havia adoptat la decisió. Creu que ha estat el principal error del senyor Torralba durant aquests anys?
Bueno, jo no ho focalitzaria amb la figura només de la persona de l'alcalde. Vull dir, en definitiva, allí hi ha un equip i la majoria la fan entre 6 persones, no? Vull dir, 5, evidentment, entre ells i l'alcalde. Jo diria que l'equip de govern, un dels problemes més greus que jo, vull dir, i com a grup, el grup independent, vam criticar més, és de la manera que es va fer, no? Vull dir, per tot, no? Quin era, al final, a l'ARE té un comportament que, i aquí s'ha fet una modificació important del planejament. Amb el POUM, bueno, fent història, saps la situació que es va viure, la crítica que hi va haver, per part del Partit Socialista, no? Vull dir, va ser una eina que la van aprofitar al màxim per poder... Evident, és una opció que tenien, una eina que tenien a la mà, la van usar, no? Vull dir, llavors va haver una tensió molt forta a final de legislatura passada respecte al POU, més, bueno, que es volien fer un poble desmesurat, tal, total, que volíem... Se va explicar, és d'allò, però en definitiva, però, bueno, aquí també hi ha hagut una modificació. De 200 habitatges han passat a 500, o de 200 i escaig a 500 habitatges. Per tant, aquí s'han incrementat habitatges. Oh, són de protecció oficial. Escolti, els de protecció oficial no són invisibles. També hi ha parets, i també hi ha vidres, i també hi ha portes. Per tant, estem fent un creixement desmesurat, no?, respecte a el que sempre s'havia dit. I sobretot, de la manera que es va fer, no? Entenc que un planejament, quan es modifica, de la importància que es modifica, s'havia de fer una informació pública a la població. Evidentment, lògicament, els primers que s'havia d'informar eren els propis grups que hi havia dintre l'Ajuntament, entre ells nosaltres. Tot això no es va fer. Per tant, jo diria que aquí hi ha hagut una situació que ha sigut poc clara i poc transparent. I no em val a mi de dir, no, això ho va aprovar la Generalitat. No serveix. no serveix. Aquí les coses les han de fer, les han de fer com s'han de fer, i per tant el primer pas, el que ho aprovava era l'Ajuntament, perquè si ho aprovava l'Ajuntament, per molt que ho proposés la Generalitat, era l'Ajuntament el que havia de fer una informació. I nosaltres ho vam explicar, vam intentar fer una informació pública que va ser el gran debat que vam intentar, que vam demanar que es fes per la televisió, que no se'ns va negar aquesta informació, aquest mitjà de que poguéssim usar, se'ns va negar. Per tant, doncs, ho vam tindre que discutir en un ple no és d'allò, nosaltres vam tornar a demanar una altra rèplica en un ple perquè retirés això. Jo no sé si la gent no ho va entendre o no li interessava, no ho sé, vull dir, vaig veure poca sensibilitat per part de la gent, almenys, o no vam saber on arribar, vull dir, a vegades la culpa, no hi ha culpables, no? Sinó simplement potser no vam saber arribar la gent. Nosaltres ho vam intentar explicar i allí va haver un debat que es va aprovar, a partir d'aquí, si torno a l'Ajuntament i arribo a assolir l'alcaldia, pues el primer que faré serà retirar-ho.
Veig que m'ho posa en bandeja, se tornarà a presentar a les eleccions.
Jo ho vaig dir l'última vegada que no et dic ni que sí ni et dic que no, perquè d'allò, ara sí que et diré, avancem una mica més, no? Avancem una mica més de l'últim dia, s'obri un període de reflexió, que en aquests moments ja estem ja en una situació de recta final de cara a les eleccions. El passat l'estiu només ja ens aboquem de cara a Nadal, a les llistes, al mes de gener, febrer, ja han d'estar fetes i tancades. Per tant, mos queda molt poc. La reflexió és jo que la tinc que fer, tinc que veure, estic analitzant tota una sèrie d'elements positius i negatius, potser t'hi diré, en aquests moments en veig més de negatius que de positius, i a partir d'aquí faré la meva decisió, i per tant sí que et dic que la pròxima vegada que m'invitis ja tindràs lo sí o el no.
Deixi'm que li pregunti què és el que el motiva a presentar i què és el que el motiva a no presentar, és a dir, què el fa tirar endavant i què és a la vegada el que el fa tirar darrere.
Mira, el que em motiva a presentar-ho, perquè també considero una persona, en aquest sentit, te podria dir, útil. No, jo de l'Ajuntament sempre me l'he viscut des de la vocació de servei, així ho he entès i així ho vaig... Vaig intentar que tot l'equip treballéssim des d'aquesta òptica, de cara a la gent, de cara al poble, i sobretot en aquest sentit. I així m'ho vaig prendre, i ja ho he dit sempre, no? De que jo m'ho vaig a l'Ajuntament, me vaig per una banda, me vaig sentir útil, i per l'altra banda, va ser un lloc amb el que me vaig moure a gust, no? I això crec que era el més important. Què és el que, com a cosa positiva, com a cosa negativa? Mira, si mai de tornar a presentar, només per intentar guanyar l'equip de govern actual, crec que això és negatiu. Per tant, això és el que no em farà presentar.
Seguint una mica per aquest camí, hi havia certa rumorologia que no posava en dubte que vostè es presentés, sinó per qui a lo millor es podia presentar. Què hi ha de cert en tot aquest tema? És a dir, que vostè pogués encapçalar una llista que no fos Independents per Falset.
A veure, no, el que sí et puc dir és de que si em torno a presentar, si érem Independents per Falset. Si hi haurà un pacte que pugui haver un pacte amb uns o amb uns altres, però la llista serà Independents per Falset. A partir d'aquí, que hi pugui anar davant o que hi pugui anar darrere, no sé, dependran de moltes coses i de moltes circumstàncies. Però si torno a presentar, serà per Independents per Falset. Aquest va ser el començament i aquest serà el final.
Hi ha possibilitat de llista d'Independents per Falset sense Jaume Domènech?
No, jo crec que sí, no? Vull dir, les coses tenen, com per les persones, tenen un principi i un final. Per tant, a partir d'aquí, penso que l'opció d'Independents, al seu moment va ser una opció d'un moviment cívic de dintre de la població, que va néixer per una certa situació respecte a la situació que es vivia de partits, no? I era, en aquells moments la gent necessitava aire fresc, per una situació que ja ens traslladaríem a l'any 95 i anys anteriors, i va ser com un esclat de, popular, no? I en certa manera, i allí se van viure tota una sèrie de circumstàncies que van propiciar això. Vull dir, en aquests moments se pot donar? Doncs pues no ho sé, vull dir, però el que sí que està clar és que hi pot haver una llista sense Jaume Domènech al davant, hi pot haver les coses, no hem de saber i acceptar que tenen un principi i un final, per tant, pot continuar una altra llista de persones que estigui, que tingui aquest sentit. Jo penso que el més important és que les persones que vinguin, tant si venen per partits com si venen per una llista afín o que sigui, que pugui, en aquest cas, que pugui ser independents, el més important és portar un objectiu de poble, un sentit d'il·lusió, el més important, i sobretot que portin un missatge de convivència i sobretot el més important de que portin aquesta vocació de servei, que en definitiva és el que un poble com el nostre el que necessita. Nosaltres no hem de marxar del paràmetre de poble i per tant hem de fer un ajuntament assequible a tothom, no?
Doncs hauríem d'anar acabant, no hi ha temps per més, senyor Domènech, així que moltes gràcies per haver vingut i li prenc la paraula i espero que el pròxim dia que vingui ja tingui la decisió presa i la pugui dir aquí als micròfons de Ràdio Falset. Moltes gràcies per haver vingut.
Vale, gràcies a vosaltres.
La participació en les 12 consultes sobiranistes que han tingut lloc al Priorat ha superat sempre la mitjana catalana, que se situa en un 20%. De fet, el municipi amb menys participació ha estat Falset, que tot i així va vorejar el 30% en l'última onada de consultes del passat diumenge. I és que uns 745 veïns es van apropar a les meses ubicades sota els porxos de l'Ajuntament per exercir el seu vot. El resultat, el 95% a favor de la independència de Catalunya, 19 vots en contra, 6 en blanc i 13 nuls. Des de Falset Decideix, la comissió encarregada d'organitzar la consulta es mostraven, més enllà del propi resultat, molt satisfets amb la participació. Escoltem Agustí Massip.
Estem molt contents per la participació. Arribar al 30% de la participació amb els mitjans que hem tingut i amb el treball que hem fet i tot això, ho considerem absolutament un èxit. El que cal dir també, evidentment, el resultat de sí o no, penso que és anecdòtic. Jo dono un valor molt important al no, aquest percentatge de nos, perquè penso que són persones que creuen en la democràcia, creuen en la protecció ciutadana.
Falset Decideix també agraint la implicació dels veïns.
Agrair al poble de Falset doncs, les seves ganes. Jo he vist estic molt content perquè he vist un nivell de participació de gent molt, molt diversa, no? Des de gent de 16 anys fins als 80 anys que han votat, de tota mena de nivell social, nivell econòmic, en fi, jo penso que ha sigut una jornada molt festiva, no hi ha hagut cap problema, absolutament cap incident, i tot ha anat sobre rodes, i penso que ens hem de felicitar tots plegats per comprovar que quan les coses se fan amb voluntat, amb ganes, amb il·lusió, doncs la gent ho veu i respon doncs, amb conseqüència.
A la consulta sobiranista de Falset van votar-hi 25 immigrants i 21 joves d'entre 16 i 18 anys, els dos col·lectius que sí que podien exercir el seu vot en el referèndum i que no ho poden fer en altres eleccions. D'altra banda, en els altres dos pobles que també van organitzar una consulta, les dades de participació van ser encara més altes. Els resultats, semblants. En el cas d'Ulldemolins, la participació va ser del 44%, amb un 95% de vots a favor del sí. En el cas de la Morera i Escaladell, la participació va ser també del 44%, amb el 93% de vots a favor de la independència de Catalunya. Canviem radicalment de tema i entrem en una informació relacionada amb el món del vi. Unió de Pagesos demana rigor al Ministeri de Medi Rural en les estimacions de producció de vi a Espanya. El sindicat denuncia que en 4 mesos les estimacions corresponents a la collita de 2009 han augmentat més de 4 milions d'hectolitres, gairebé un 12%. Aquesta tendència alcista, que no saben si reflecteix una situació real, pot repercutir en una disminució dels preus. Escoltem Joan Santó, responsable nacional del sector de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
Si no tenim les dades fiables, no es poden prendre decisions. Quan la situació del propi sector és la que és, de complicada, no sabem què passarà. Estem en portes de la propera collita i els compradors, tant de raïm com de vi, esgrimeixen haver-hi excedents per portar els preus encara més a la baixa, quan aquesta no sabem si és una situació real o no, quan passen aquestes coses. Hauríem de saber què és el que estem produint, el que ens fa falta, i a veure com ho encaixem això i fer polítiques en aquest sentit. Però en aquest desgavell de dades això es fa molt complicat.
Curiosament, aquesta tendència a l'alça en les estimacions no s'ha donat a Catalunya, on respecte a les dades inicials, el nombre d'hectolitres s'ha reduït un 5%. D'altra banda, preguntat per la preocupació de les DOs per la integració d'Incavi a l'IRTA, Santó ha criticat també la manca d'informació i ha afegit que, al seu parer, qui pren la decisió d'integrar Incavi a l'IRTA ho fa fora de les seves competències.
En el cas del Incavi, no és competència del govern. L'Incavi està creat també per la Llei d'Ordenació Vitivinícola, publicada el 2002, i les lleis, fins a aquest moment, les fa el Parlament de Catalunya. No les fa pas el govern les pot proposar, però qui les fa és el Parlament, amb la qual cosa la desaparició com a tal, si és el que es pretén, que no ho sabem, de l'Incavi ha de ser una llei del Parlament de Catalunya, no pas una decisió de govern. Des del meu punt de vista, el qui fa la proposta tampoc no sap el que proposa, quan no és competència seva.
Santó ha lamentat també que, més enllà d'aquestes qüestions, continuï sent habitual la incertesa amb què molts viticultors encaren el seu futur professional. Deixem el vi i parlem de les retallades de sous exigides pel govern. Entre un 5 i un 15%. Aquesta és la reducció que, a partir d'aquest mes de juny, s'aplicarà als salaris dels càrrecs electes i els treballadors de la Diputació de Tarragona. La mesura, que va ser aprovada en ple per unanimitat de tots els partits, respon a l'aplicació del Reial Decret per a la reducció del dèficit públic. En el cas concret del president de la Diputació, Josep Poblet, la rebaixa en la seva retribució és del 15%, mentre que la resta de càrrecs electes serà entre el 6 i el 10%. Pel que fa als empleats, uns 1.200 afectats, la reducció de salari serà d'un 5% de mitjana. Josep Poblet, president de l'ENS Intercomarcal, afirmava que l'estalvi que suposarà la mesura, 1,5 milions d'euros, està per sobre de la que altres institucions fan. També ha volgut remarcar que és una mesura dolorosa i ha lamentat que hagin de responsabilitzar-se de decisions polítiques i econòmiques que el país no ha pres, a prestar o malament. A banda de la reducció del sou, s'han adoptat altres mesures d'estalvi com l'eliminació del pagament d'hores extres, que ara es compensaran amb temps de descans, o la rebaixa en els plusos de productivitat i els plans de pensions. El que també s'ha vist reduït, en aquest cas per alegria de molts, és el preu del lloguer a Catalunya. En els darrers mesos ha caigut uns 100 euros de mitjana. Al Camp de Tarragona, llogar un pis costa uns 570 euros al mes, més o menys com a Girona i molt per sota de Barcelona. No obstant, si ho comparem amb el preu del lloguer a Lleida o a les Terres de l'Ebre, observem que és uns 150 euros més car. Pel que fa al nombre de contractes formalitzats, el ritme durant aquest 2010 és més alt que el registrat el passat 2009. Al llarg del primer trimestre d'enguany s'han signat al Camp de Tarragona prop de 2.700 lloguers. Anem ara a una de les informacions avançades en titulars. 839 agents dels Mossos d'Esquadra s'incorporaran als seus destins a partir d'octubre. D'aquests, 89 formaran part de les comissaries del Camp de Tarragona, que passaran a tenir més de 1.300 efectius. El conseller d'Interior, Joan Saura, destacava l'esforç que s'està realitzant.
Estem fent un gran esforç de modernització de la seguretat pública, un gran esforç econòmic, un gran esforç personal que estan fent els Mossos d'Esquadra perquè Catalunya continuï sent un país raonablement segur, equiparable a qualsevol país de la Unió Europea.
Amb aquestes incorporacions, Catalunya passarà a tenir prop de 16.000 efectius, un ràtio de més de 2 Mossos per cada 1.000 habitants. El conseller Joan Saura recordava també que, segons l'acord de la Junta de Seguretat de Catalunya, cal seguir augmentant el nombre d'agents fins a arribar als 18.300 Mossos l'any 2015. Entrem ja en l'apartat cultural. Falset va ser, aquest dijous, el punt de partida de la gira de la Cobla Principal d'Amsterdam per Catalunya. Va ser al Teatre L'Artesana i amb una bona acollida. La Principal d'Amsterdam és una formació integrada en la seva totalitat per músics holandesos, que no s'emmarca estrictament en el repertori sardanístic. També s'atreveix amb música de dansa d'altres regions mediterrànies i d'un ventall temporal força ampli, que abarca des de l'edat mitjana fins als nostres dies. A més, és una cobla única fora dels anomenats Països Catalans, amb una àmplia trajectòria i un origen curiós. Ens ho explicava Quim Rotllan, conductor del programa Mans de Catalunya Ràdio, dedicat a la cultura popular.
Fa 22 anys va haver-hi un músic professional que es va acostar fent una ruta en bicicleta per Catalunya, va sentir la cobla, es va encarinyar del tema, va començar a comprar instruments, els van portar cap allà dalt, va agafar professors de conservatori i professors d'oboè i d'instruments que es podien assemblar mínimament a tenores i tipus i companyia, i va acabar formant aquesta formació, que és totalment estranya, i que a més a Holanda s'ho agafen, fins i tot a la ciutat d'Amsterdam, tenen un prestigi que aquí les coples no tenen.
Durant la segona part del repertori, la Principal d'Amsterdam va compartir escenari amb el grup de dansa La Corranda, que va interpretar 9 coreografies de nova creació. El fet de ballar amb música en directe suposava un nou repte per als dansaires. Josep Ahumada, director de La Corranda, ens comentava com havia anat l'experiència.
L'experiència dins de lo que estava previst anava molt, molt, molt bé. El primer contacte amb la cobla, que va ser un assaig previ, doncs, bueno, va ser una mica ajustar el que parlava l'altre dia, que eren els temps musicals i això, i després una experiència absolutament positiva pels dansaires com per la part de la direcció, saps? I la part de la cobla també estava molt contenta perquè havia enllaçat molt bé tot, o sigui que ha sigut una experiència absolutament positiva, sí, i tant.
I aquesta no serà l'única actuació de la setmana a l'Artesana, perquè aquest diumenge, a les 7 del vespre, tindrà lloc un concert de cant coral, organitzat per la Coral de Falset. A banda d'aquesta formació, n'intervindran dues més, la Coral d'Amposta i la Coral de Montroig. L'entrada per a aquesta actuació de diumenge és gratuïta. I avui dissabte la Vilella Alta dona a conèixer els vins que elaboren els cellers locals i també el d'alguns cellers de pobles propers convidats per a l'ocasió. Aquesta mostra neix en el context del projecte Vins de Vila de la DEO Cupriorat, que, com ja us hem explicat en alguna ocasió, promou la zonificació del territori. L'objectiu, poder identificar un vi amb la vila o un municipi on s'elabora. I és que propostes festives com la d'aquest dissabte o com la de fa uns mesos a Poboleda estan recolzades per estudis científics que du a terme la DEO Cupriorat amb el suport del seu panell de tast i de la Universitat Rovira i Virgili. Però tornant a la mostra de la Vilella Alta, la jornada s'ha dividit en dues parts. Aquest matí ha tingut lloc la primera, dos cursos de tast de vins a càrrec de l'enòleg i membre del panell de tast de la DEO Cupriorat, Toni Alcobé. A la tarda, de 6 a 9 i a la plaça de l'Ajuntament, es farà la pròpia fira de vins locals, amb la participació de 6 cellers. Seguirà la calor, canviarà el temps, la previsió meteorològica ens la porta, com sempre, el nostre home del temps, l'Enric Massip.
Acabem una setmana que el que s'ha registrat és una normalització de les temperatures. L'estabilitat podem dir que ha estat completa, sense cap incidència, i com dèiem, les temperatures i la seva pujada han estat el fet més destacable, si és que així li podem dir. Per aquests propers dies de cap de setmana, la situació es presenta gairebé en la mateixa sintonia, és a dir, tindrem estabilitat gairebé completa. Tan sols a última hora del dia es podrien formar alguns brots de tempesta a les zones més muntanyoses, és a dir, el Montsant, Prades i cap als ports de Tortosa, Beceit, aquí a les nostres comarques, però seria de poca transcendència i poc significatiu. Entretant, doncs, estarem dintre que també gairebé estable completament, temperatures estiuenques i res més destacable durant tot el cap de setmana. I quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1965, la calor era intensa a Andalusia perquè a Sevilla registraven 45 graus i 2 dècimes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Fins aquí el repàs a les notícies que ens ha deixat la setmana. L'actualitat torna a Ràdio Falset a partir del dimarts amb el butlletí. Us ha parlat Alfonso Reig. Per la meva part, això és tot, així que us deixo amb la tertúlia, l'hora del vermut, de la que avui recupera el timó el nostre company Jordi Soldevila. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.